Fa uns dies, al Brain Film Festival, hi passava això.
Finalment, després d'aquell llarg i dolorós recorregut de metges, pastilletes, pors, incerteses i també molta valentia, arriba la innombrable paraula, Alzheimer.
Carme Elias, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Estupenda.
Avui és el Dia Mundial del Teatre. I avui tu obries aquest suplement, aquest matí a primera hora. Fa tot just una setmana que vas explicar que tenies Alzheimer, que ho vas dir públicament, perquè ja fa bastant més temps que ho saps. Clar, suposo que ara quan et pregunten com estàs, no és una pregunta ben normal, no, ja?
No, ara té un sentit i un significat absolutament revelador, no? Però jo segueixo dient que estupenda, perquè què he de dir, no?
Explica'm com va començar una mica tot plegat, perquè crec que va ser un rodatge, no?
No, bueno, això ara, esclar, mirant enrere tot es veu amb més claredat, no? En aquell moment, pues, no sé, sí, vaig començar amb un rodatge que no podia com continuar el text, no podia, havíem de tallar constantment, em passaven coses molt estranyes, no? Sort que estava treballant amb una gran amiga, la directora, la Clàudia Pinto, i vam poder com anar resoldre sobre la marxa el que passava, no? Però és veritat que a mi em venien passant petites coses, però que no tenia molta importància, malgrat tot havia visitat tot tipus de metges, de psicòlegs, psiquiatres, tot tipus de metges, i tothom em deia que estava molt bé. Jo no sé si el fet de ser actriu vol dir que, bueno, tinc una manera d'encarar les coses una mica més lleugera que altres persones, però el cas és que en realitat allà ja hi era el començament del que és.
Per tant, pel que dius, et va costar una mica arribar al diagnòstic, no?
Sí, bastant, bastant. Tothom em deia que estava molt bé, vaig recórrer de tot, tota classe de professionals, fins que, ja et dic, fins que la cosa devia avançar una mica més i ja es va fer el diagnòstic, però va ser complicat. Clar, per mi era, bueno, la que em va passar amb la pel·lícula de Clàudia Pinto, el no poder tirar endavant amb un text i haver-ho de fer com tallat, no? Doncs això ja va ser com molt escandalós. Vaig pensar, és que no pots continuar ni fent teatre ni res. I aquí vaig parar una mica i finalment va venir el diagnòstic.
Per què creus que va costar tant posar-hi nom? Perquè era un moment molt precoç de la malaltia?
Suposo que sí. Jo crec que el fet de ser actriu és el que ho va destapar tot. Si no hagués estat actriu, doncs són petits batxes de memòria que pots, no sé, que l'estrès, que la família, el treball, et poden doncs ajudar a pensar que no està passant res. A mi em sembla que sí que va ser això que es va destapar bastant més aviat, perquè ja dic, la situació d'un actor davant de la càmera ha de ser d'una efectivitat total. I això no passava i sí, estic convençuda que va ser per això.
Com s'encaixa una notícia així?
Malament, malament. El que passa és que immediatament també vaig decidir que no m'havia de deixar derrumbar i investigar què és el que passa amb això, investigar com van les coses i intentar estar forta i sana. Tinc una família que la tinc al costat, que això és molt important, perquè m'estimula estar cada dia. I, bueno, i en aquesta cosa que no paro de dir, que és l'aquí i l'ara, no?, decidint que això seria així. Aquí i ara jo el vaig aprendre. La veritat és que jo tinc un bagatge que m'ha ajudat molt, perquè sempre, com a actriu i com a persona, he estat interessada en el món psicològic. Vaig tenir un gran mestre, que vaig fer cursos amb ell inclús, el Claudio Naranjo, que és una teràpia gestàltica, i que per això jo sempre faig servir l'aquí i l'ara, no? Que és, les coses passen aquí i ara, l'abans i el després no existeix, vull dir. I per tant això és el que estic aplicant ara més que mai també, no? Estem aquí i ara. Després ja veurem, i el passat recordaré el que pugui.
El que passa és que, clar, l'ara i aquí també és afrontar una vida, no?, en què segurament et queden molts anys per davant, sabent que perdràs la memòria, no?
És terrible. El pensament és terrorífic, però he decidit no deixar-me portar pel terror, que és molt fàcil, però i tirar endavant. I si d'aquesta manera puc ajudar a persones que puguin estar patint això, a persones que necessitin escoltar coses que els hi passen amb ells i que no saben què és, jo què sé, ajudar d'alguna manera a la societat que estigui interessada en aquest aspecte, Pues la Fundació Pasqual Maragall em va convidar. Ho vaig haver de pensar bastant perquè, ostres, sortir de l'armari no és fàcil. Però ho vaig fer. Jo, per exemple, ara noto que les paraules em surten, però que no em surten amb la fluïdesa de sempre, no? Jo amb aquesta entrevista ara mateix m'estic donant-me compte que he de buscar les paraules, que no surten tan fàcils. Bueno, us ho dic com a parèntesi, perquè aquestes són les senyals, no?
Dius ara i aquí. Suposo que també és un moment vital en què és inevitable mirar cap enrere, no? I veure si t'han quedat coses pendents, potser, o si t'has d'afanyar a fer-les ara. T'hi has plantejat amb això o no?
Sí, tinc llista de coses pendents, però no tantes, eh? No tantes com potser un creu, no? Realment, estic bastant neta per darrere. Això és no portar una gran motxilla, no? I això em fa molt de bé. I el que no està del tot net, ho estic intentant netejar.
I moments també de dir, ostres, això ho hagués fet diferent?
Et refereixes al passat?
Sí.
Bueno, sí, però això ens passa a tots, no?
Sí, tant, sí.
Quan reflexiones sobre el teu passat, hi ha coses que dius que valenta que vaig ser, que bé que vaig fer, i les altres diuen, aquí potser podia haver anat per un altre cantó, no calia... I si miro en un passat que no és tan enrere, me'n dono compte, per exemple, jo he treballat, ja us ho he dit, amb aquests atacs de pànic escènic, esclar, jo no n'era conscient del que passava, ara en sóc conscient, i com aquesta cosa, moltes d'altres, no? Mm-hmm. És a dir, que hi ha una mica de tot, hi ha una barreja.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui, al Suplement, la Carme Elias. I amb la Carme Elias avui també ens acompanya la Cristina Maragall. Cristina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Cristina?
Jo molt bé.
Avui la Carme Elias deia, m'ho vaig haver de pensar una mica, si des de la fundació que em demanaven que ho fes públic decidia fer aquest passet o no fer aquest passet, però és important també per tenir referents, no?
Sí, lògicament. A veure, nosaltres estem molt agraïts a la valentia de la Carme i a la generositat que ha tingut de fer-ho públic al festival, però entenem que és una decisió molt, molt difícil i espero que ho féssim amb tot el respecte, no?, per la Carme.
Va ser estupendo.
I el que vull reiterar també és que s'ha de respectar absolutament la decisió de cada persona de voler fer-ho públic o no voler fer-ho públic. Ara, dit això, és evident que persones de la vàlua de la Carme i amb les seves paraules, la seva sensibilitat, puguin explicar en primera persona el que estan vivint, el que senten, és boníssim perquè la gent comprengui una mica millor aquesta malaltia. Nosaltres des de la Fundació Pasqual Maragall insistim perquè a base de que la gent conegui en general, no només les persones afectades, el que significa aquesta malaltia, ajuda molt a les persones que ho estan vivint i a les seves famílies. Mm.
Com està el teu pare?
Bé, el meu pare està força bé per ser que porta 15 anys diagnosticat. En parlàvem amb la Carme l'altre dia. Ell físicament està estupendo i segueix fent una vida força activa. És molt dependent, ja ho he explicat alguna vegada, però té una bona qualitat de vida perquè disfruta molt de la música, disfruta molt de les visites, no?, que rep. I està molt agraït. Tot el dia ens dona les gràcies. Se'l veu relativament feliç, no? I realment ens ho fa molt fàcil, no?
Recordo que durant la pandèmia ens vas explicar que com que li van canviar les rutines, sobretot perquè els centres de dia també van tancar, no?
Sí.
Això amb ell, evidentment, li va afectar molt negativament, també, no?
Sí, això amb ell el va afectar molt i ha afectat a moltíssimes famílies. Hi ha molts malalts d'Alzheimer que no han tornat a ser els mateixos després de la pandèmia, perquè el confinament ha sigut desastrós per mantenir les rutines que els mantenen actius, que són imprescindibles, per mantenir l'activitat, per mantenir les visites, la socialització. Tot això es va perdre durant la pandèmia i ell també ho va notar. Ell s'ha acostumat molt a anar al centre de dia cada dia i volia sortir al carrer. I clar, explica-li que no podia sortir al carrer, no? La de voltes que feien per casa, no? Explicant-li que és que bueno, fa bon dia, ta-ta-ta... Però així mesos, és que clar, va ser complicadet, sí, va ser complicat.
El Pasqual Maragall el van diagnosticar d'Alzheimer l'any 2007, ara ho deies, fa 15 anys, no?
Sí.
Suposo que ha de ser diferent un diagnòstic el 2007 que la Carme, que va ser el 2019, el diagnòstic fa un parell d'anys,
tres anys.
No gaire, eh? A nivell de com es fa el diagnòstic, vols dir?
Sí.
Malauradament no ha canviat gaire, no ha canviat molt.
I els tractaments per intentar alentir la pèrdua de memòria?
Sí, no. Vull donar-te més informació sobre això. Realment el diagnòstic se segueix fent de la mateixa manera. Avui en dia no s'han de fer una sèrie de proves, algunes invasives, no? Com un PET o una punció lumbar, a més de totes les proves diagnòstiques i cognitives, no? Però sí que és veritat que la ciència avui dia està avançant molt i hi ha indicis de que ben aviat podrem diagnosticar amb una simple analítica i, a més, fer-ho de manera molt precoç, no? Tot això són avanços que està fent la ciència que esperem que no triguin molt a poder-se aplicar a la pràctica clínica i que facilitin molt el diagnòstic. L'altra cosa és quins tractaments tenim. Passa el mateix, seguim sense tenir un tractament, no? Fa molts anys que la ciència ja està abocada, però no s'hi ha invertit prou. La veritat és que sempre s'ha pensat que això era una malaltia que no tenia cura, que era una cosa pròpia de la gent gran, que més tocar el cervell, millor no tocar-lo, i no s'ha apostat per aquesta recerca. Jo crec que les coses estan canviant avui en dia, que s'està incidint una altra vegada en aquesta recerca, que sabem que la malaltia comença molts anys abans de que comencis a tenir els símptomes. Per tant, això pels investigadors és molt útil. Poden investigar què poden fer durant tots aquests anys abans de que el cervell estigui malmès, no? Per tant, esperem que en pocs anys sí que tinguem bones notícies en aquest sentit.
Parlem de la figura també de l'entorn, de la família, Cristina, perquè suposo que hi ha un moment que aquesta família també s'acaba convertint en cuidadors, no? I tenen aquesta rellevància, doncs, molt més invisible.
Sí, ho expliquem sempre. Els cuidadors no és que siguin necessaris, que són imprescindibles per a les persones amb Alzheimer, no? Necessiten algú, jo no dic que hagi de ser una sola persona, poden ser més d'una, però necessiten una atenció continuada a mesura que es va incrementant la seva dependència, no? Aquesta figura del cuidador, doncs, en alguns casos arriba a ser una feina de 24 hores, no? No poc reconeguda, no reconeguda. O sigui, no està reconeguda i és una feina importantíssima, perquè sense aquest suport les persones malaltes no podrien funcionar, no? Llavors, aquí hi ha una cosa que s'ha de distingir. Aquesta malaltia no té un cost sanitari molt elevat, perquè com que no ingresses i tampoc es pot fer gaire cosa, el que té és un cost social elevadíssim. Qui està pagant aquest cost són les famílies, i això està calculadíssim, eh? Un 87% del cost que suposa la cura de les persones malaltes l'estan assumint les famílies.
I això tampoc és a l'abast de tothom.
No, en absolut. En algunes famílies és un drama a tota regla, no? Vull dir que si a més del drama emocional sí, li sumes el drama econòmic que això pot suposar en algunes famílies, bueno, no cal entrar en detalls, no?
I has pensat, Carme, en això?
Sí, naturalment. Però no puc afegir més del que ell ha dit perquè ho ha explicat amb una claredat total.
T'he sentit dir, Carme, que has pensat també en la mort digna, no? Ara fa una mica, gairebé un any, que no arriba encara, que es va aprovar la llei d'eutanàsia al Congrés espanyol. Fa més de 6 mesos que ja s'aplica a Catalunya. I vas pensar en això?
Sí, vaig pensar i penso. Jo entenc que quan jo no sigui jo, de fet estic rodant un documental que es diu així, quan no sigui jo, no, quan jo ja realment no sigui jo, perquè és veritat, entenc, no? Els estímuls, les persones reaccionen, no? Ho he anat a mirar, a veure, ho he investigat, i poden estar felices o alegres o tristes o no sé què, però realment fins que no se sàpiga què passa a l'interior de la persona, què hi faig jo siguent algú que no té que a l'interior no sabem què hi passa, però que reacciona a estímuls, però que el pensament i el que no em sé explicar avui, el que mana el nostre cervell no existeix, no? Reaccionar a estímuls, sí, però i què més? Després quedar-te allà en blanc o que et treguin a passejar, que et portin a fer totes les necessitats, que tinguis una persona constantment que ha d'estar... És que no hi veig cap sentit.
Això ara
per mi, eh? Per mi. Això... No parlo en primera persona.
Ara es pot deixar escrit que quan això passi tu vols practicar l'eutanàsia o vols gaudir d'una mort digna. En l'època, per exemple, en què el Pasqual Maragall li van diagnosticar i ja no estava en facultats d'això, ell no va tenir aquesta oportunitat, no?
No, no, certament no la va tenir. No, no.
I ara ja és tard perquè ell ho pugui
ara
dir.
Ara és tard, evidentment. Sí, això s'ha de fer abans i s'ha de fer... Això és també un dels motius pels quals un diagnòstic precoç és bo. Un s'ha de poder organitzar la vida i prendre les seves decisions, no? Amb una certa tranquil·litat. Avui en dia es pot i des de la Fundació i altres associacions de familiars i de més, hem fet un treball amb l'associació Dret a una mort digna perquè hi hagués un annexa específic per a les persones que pateixen demència, perquè quedi molt clar que aquesta voluntat està escrita, i encara que en el moment que arribi, no? Que pot ser d'aquí molts anys, aquesta persona arribi en el moment que ella ha descrit, doncs que això es pugui aplicar, no? Sense que ella ho autoritzi, perquè en aquell moment no podrà, no?
No, però ja estaria autoritzat.
Exacte.
I és com respectar el sentiment, sí, sí, i el pensament i la manera de viure de la persona que encara estava viva en aquell moment, sí, perquè tot l'altre és no estar viu, no? No, ets ser una persona que menja i ha de tenir constantment ajuda, no?
Cal dir que és important saber que, com que és una malaltia evolutiva, en alguns casos aquests processos són molt llargs, no? Mira el meu pare, no?
Sí.
Llavors, en aquest sentit, això que diu la Carme a mi m'agrada molt, l'aquí i ara, perquè l'aquí i ara és l'únic que fa possible que el meu pare tingui una bona qualitat de vida i que jo estigui contenta quan el veig. Perquè si penso en aquests 15 anys o el futur, dius, què faig amb això, no? I l'aquí i ara és imprescindible, el viure el dia.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la Carme Elias i també la Cristina Maragall, i ara em deixareu que saludi per telèfon una altra persona, que és la Carlota Benet. La Carlota Benet és la filla del Josep Maria Benet i Jornet. Carlota, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé, i tu?
Hola, Carlota.
Hola, Carme.
Hola, Carlota, guapa.
Hola, què tal? Com esteu totes dues, Cristina, Carme? Perdoneu la meva veu, estic una mica encostipada.
No pateixis. Carme, suposo que amb el Josep Maria Bernet i Jornet hi deus haver pensat també aquests últims temps, no?
I tant, perquè a més, teníem una relació molt pròxima. Ens trobàvem en moltes produccions i era un gran, no diré amic, però sí, era una gran persona.
Vau fer Terrabaixa, crec, no? Fa una pila d'anys.
I tant, amb un èxit brutal.
Sí, sí.
I tantes d'altres coses, que ara no em venen al cap, però què són?
Carlota, clar, el teu pare crec que va morir finalment de Covid durant aquesta pandèmia, però ja portava també molt temps diagnosticat d'Alzheimer, no?
Sí, i abans d'adreçar això, puc dir-te, Carme, que no sé si ho saps, però l'última obra que ell va escriure, que és inèdita i encara no està publicada ni s'ha representat mai, ell la va fer pensant en tu com a protagonista, i es diu Estiu Ardent. El Sergi Belbé l'ha arreglat una mica perquè estava, faltava polir-la,
sí.
Espero que quan es publiqui poder-te l'enviar, perquè jo que l'he llegit últimament em fa pensar molt en tu, i és una protagonista guapíssima, estupenda i forta i valenta, i jo penso que potser serà un petit regal per tu quan la tinguem publicada.
Em fa molt feliç el que m'expliques, que el Benet hagués escrit per mi. Vam ser companys de viatge durant molts, molts anys, amb moltes coses, així que, clar, per mi, jo sempre el tinc al meu pensament. Moltes gràcies, per comunicar-ho.
T'ho volia dir perquè,
és una... No sabies, Carme, que havia escrit això?
No.
Estiu Ardent, doncs tenim moltes ganes de llegir-ho, això, Carlota.
Sí,
quan ho veurem, això?
El títol promet, eh?
El títol és bonic. El Sergi Belbé ha planificat per fer-ho, em sembla que és de cara a l'estiu, no me'n recordo ara mateix quan, una lectura i així dramatitzada, i no sé quin és el procés que seguirà aquesta obra, però jo esperaria fins i tot veure-la representada i publicada, ja es veurà.
Tant de bo.
Ara hauré de trucar al Belbel, jo.
hauràs de trucar al Belbel, efectivament.
I tant.
Doncs, bueno.
Sí, no, Carla, et preguntava per com va anar, una mica.
Clar, el meu pare és un cas molt diferent, que ell va ser diagnosticat molt tard, això que comentava la Cristina, no? I per això jo, quan veig doncs, una persona com la Carme, que pren la paraula, pren el discurs, s'apodera de la seva pròpia història, revelant ella mateixa que té la malaltia, no només això, sinó això que ara comentaves, no? de dir, jo he pensat en una mort digna, o jo faré que tu comentar, això em sembla meravellós, perquè és dir, jo encara sóc jo, i jo domino la malaltia, domino els tempos que tindrà la meva malaltia. Ara ella té temps per planificar, té temps per pensar què vol fer, té temps per pensar com serà cuidada, i això fa que ella prengui poder damunt d'aquesta malaltia, que és una merda, i que et desposseix de tantíssimes coses, com ara la capacitat de decidir quan arribes a un cert moment, no? Clar, jo, tot això al meu pare li va ser totalment privat, perquè tot i que ella es va fer moltes vegades moltes proves, pel que fos en aquell moment no va ser ben diagnosticat, i ell realment, quan jo finalment vaig aconseguir que el diagnostiquessin, doncs ja no ho va viure, o sigui, ja no se'n va acabar de fer el càrrec, tot i que era una persona que aparentment funcional i que encara va tenir bastanta qualitat de vida durant forces anys, ja li estava com, ja no sé, ja no s'ho acabava de creure, ja no tenia la mateixa consciència.
Em permets que, permets que et faci una cosa, sí, que et digui una cosa que no saps?
Què?
Quan el teu pare ja estava molt malalt, un dia
sí,
em va trucar, i jo no ho sabia, que estava tan malalt, i no sabia res, i em va trucar un dia i em va dir que tenia un text per entregar-me, que volia que el fes jo de totes les maneres. Ens vam quedar citats allà al barri, al prop de casa, amb un cafè, i va venir amb uns pantalons curts, com si fos un noi que surt de casa amb un jersei una mica mal tal, i em va entregar un text que ara no sé quin és, no me'n recordo ara mateix, i em va explicar la idea que tenia i com ho volia fer. I jo no sabia res i em vaig quedar, bueno, li vaig dir que sí, que estupendo, que ens ho miraríem i tal, i llavors vaig trucar a alguns amics i em van dir, però tu no saps què li està passant. Així que aquest record, imagina't, el tinc gravat,
Clar, és que va ser molt una època molt dura, per això, perquè no diguéssim, d'alguna manera, jo no podia intervenir en la seva vida perquè no tenia poder, el poder que em podia donar un diagnòstic. Bueno, va ser una situació bastant dura, que per sort doncs, no és la que passaràs tu i tampoc la que ha passat la Cristina, no?
Esperem.
Però no, jo en fi, això també la Cristina ho sap, cada cas és absolutament diferent i el futur de ningú no està escrit en cap paper.
És veritat.
Llavors, tu el que has de fer és gaudir cada minut, que ja veig que ho fas, i això, en cap lloc està escrit quin és el teu final, tant per tu com per mi. Llavors, bueno, ja està, dit això, ja està tot. És clar que sí que s'ha de planificar, és clar que sí que s'ha de... que fas molt bé d'empoderar-te d'aquesta manera, no? De prendre el discurs, de dir les coses, de tot això que és superimportant.
Tot això ho faig amb l'acompanyament de la Cristina i de la Fundació, perquè si no jo sola no podria fer-ho, però realment m'estan... diguem, guiant molt bé, no?
Espero que sí, esperem poder guiar tant a la Carme com a les persones que ho necessitin. En el seu moment amb la Carlota vam tenir una entrevista i un diàleg molt maco també, no? Comparant les situacions,
jo estava,
no?
Jo estava en un moment molt dur dur encara.
Me'n recordo que jo et deia, ho estàs fent bé.
Ai, sí, Déu meu. Va ser molt dur, molt, perquè, bueno, era una circumstància que tenia moltes peculiaritats. Però, bueno, de tot s'aprèn i està clar que bueno, va haver-hi alguns... No, amb l'ajut també de la Cristina i amb l'ajut de gent diversa, dels amics, que són molt importants sempre, doncs, diguéssim que les coses al final... s'aconsegueixen, però jo també vull fer molt èmfasi en el tema de l'aspecte econòmic, que també la Cristina ha remarcat, perquè, és clar, és allò que...
Cuidadors.
Clar, i que si els pots tenir cuidadors de qualitat i tot això, és una experiència molt diferent que si estàs sol o que si, evidentment, sol és tremendo, no es pot fer, o que si has de tenir, doncs una persona ha de immolar la seva vida amb aquesta persona que està malalta, que és el que passa molt sovint, no? La típica tieta que ja tota la vida està cuidant a la mare i ja està, vull dir, s'ha acabat la seva existència, perquè és això. Clar, això tampoc es pot permetre, és el cost social aquest que diu la Cristina, o si no, un cost econòmic gegantí, que bueno, jo sempre he considerat molt ben invertit, però esclar, vull dir, està allà, no?, per sempre.
Sí. I que no tothom s'ho pot pagar.
No.
Carlota Benet, moltes gràcies per compartir també aquesta estona de ràdio amb la Carme i amb la Cristina. Una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies.
Tenim moltes ganes de llegir aquesta obra inèdita que dius que ha acabat d'adaptar el Baudelaire, però que evidentment va escriure el teu pare pensant en la Carme Elias. Has dit estiu...
Estiu ardent.
Estiu ardent. Apuntat.
Deixi un toc Tennessee Williams o algo així. Sí.
Ho llegirem. Ho llegirem i tant de bo veguem també dalt d'un escenari. Una abraçada, Carlota Benet.
Una abraçada, moltes gràcies.
Tenim ganes de parlar, no?
Sí, tenim ganes de xerrar. Davant, doncs, micròfons oberts. El que passa és que, sí, aviat haurem de donar pas a la publicitat. I us volia agrair que avui ens hagueu acompanyat també a vosaltres dues. He començat preguntant-te com estàs, Carme. Clar, com està la família, no? Perquè, o sigui, la malaltia la tens tu, però ells, evidentment, també ho viuran de molt a prop.
Sí, naturalment, la família està bolcada. Jo tinc... Hi ha un representant, no?, que és el que sempre m'acompanya i que és un germà meu, el Joan, que el Joan Elias, que és fantàstic, és un gran acompanyant, però que, esclar, li robo molt temps de la seva vida i sempre em sento una mica culpable, no?, d'això, però ho està fent amb una gran... amb un gran amor, realment. Si no hi ha amor, em sembla que no seria possible. Així que des d'aquí ho agraeixo a tota la meva família.
Gràcies a totes dues.
Em dono fe, eh?
Sí, em dones fe, oi?
Ha estat fantàstic.
Una persona sona tan elegant. Sí. Més sap estar molt bé perquè em deixa, o sigui, no m'està vigilant, dient ai. Sí. No em deixa que jo vagi fent i sap estar molt bé.
Sí, respecte i un amor.
És meravellós.
Moltes gràcies, Carme.
No, gràcies a vosaltres, a tots.
Gràcies, Roger.
Cristina Maragall i Carme Elias, gràcies a totes dues.
Gràcies.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.